Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Lluís Cabal, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, i vosaltres?
He tingut dilluns millors, però en tot cas només pot anar, tot pot anar cap amunt.
Però pensa que sempre hi ha un pitjor, eh?
Sí, sempre hi haurà, sempre hi ha un dia pitjor. Bé, la setmana passada et vaig fer una pregunta i avui em portes la resposta, no?
Sí, te la vaig mig contestar, però avui la contestarem de manera ampliada.
Això està bé, és tot un luxe, això, que facis una pregunta i et vingui la gent i et faci una secció per respondre-te-la.
A mi m'agrada que em facis preguntes, ja t'ho he dit sempre, i m'agrada poder-les resoldre o intentar d'alguna manera desvetllar-les o resoldre-les una miqueta. La setmana passada tu em vas dir, vam parlar de Rachmaninoff i vam posar concert de piano i em vas dir, i en un concert de piano es pot posar altres instruments? Vaig dir, sí.
Doncs vinga.
Va, doncs ara parlarem d'això. Avui parlarem del que és un concert per solista i orquestra. Avui ho centrarem molt, posarem els exemples molt clarament en un concert de Mozart, perquè és potser la manera més clara d'exemplificar el que és la forma aquesta que parlem avui, aquest esquema. La setmana que ve, en tot cas, parlarem de més concretament d'altres tipus de concerts i totes aquestes coses, però avui una mica per clarificar exactament això, ho centrarem en això. S'ha de dir que per començar, un concert per solista i orquestra, avui posarem un concert per violí i orquestra, llavors, bueno, parlant d'això, però seria extrapolable a molts altres instruments, és una peça per aquest instrument, per violí, amb acompanyament d'una orquestra, que és la que està acompanyant. Però el protagonista, el que porta la veu cantant, és el solista.
Els altres només hi són per decorar.
Bueno, és l'acompanyament, són per dir d'una manera, d'una manera així una mica gràfica, són les patates fregides. És hi ha el bistec i les patates fregides. No?
Que si només deixes les patates fregides, doncs bé, però tampoc et dona per...
Tampoc dona per si sol. No? Llavors, d'on ve això? Per què neix això? Bé, com sempre, com moltíssimes coses, jo diria pràcticament totes en la música, ve a partir de la veu. I ve de partir d'una inquietud i un mix i el desenvolupament d'una forma que es feia molt al barroc, que era aquesta. A veure, si poses el primer track, ho sentirem. Això és el que en diuen un concerto grosso. Concerto grosso és una peça en la qual s'alternen els solistes amb el grup, amb el tutti, amb tota l'orquestra. A veure. Llavors, això hi ha el que es diu el solista, que són, en aquest cas són dos violins i cello, i el tutti, que és el ripieno, que el ripieno és la paraula italiana que vol dir el farcit.
Exacte, amb els tortellinis, sempre surt...
És el farcit, per tant, és el solista...
Avui estem de metàfores culinàries.
Bueno, hi ha molta nomenclatura culinària que surt del món de la música. I un dia el dedicarem també això, perquè ja ho anuncio aquí, Rossini, a part de
feia canelons.
Sí. Sí, Rossini, a part d'un gran compositor, va ser un gran xef. Però això ja en parlarem un altre dia. Doncs, tornant aquí, a partir de l'evolució aquesta del concerto grosso, on s'alternaven un grupet petit de músics amb el grup gran, i a partir de l'evolució també de el que en deien les àries de bravura, que ara en sentirem una, ja veuràs si pots posar el següent, sisplau. Això és una àrea de Juli César de Händel, i aquí ara sentirem el cantant, ara veureu per què es diu una àrea de bravura. Bé, aquí hi ha molta feina aquí, eh?
Sí, no, no, sí, ara estava pensant jo que avui al matí no estaria jo per fer aquestes vibracions,
però,
eh?
Els cantants normalment no volen assajar els matins tampoc, eh? O sigui, no ets només tu.
És veritat, sempre ens ho diuen quan...
Al matí ho diuen, que no és bon moment per
quan ve algú aquí a fer un acústic, sempre és, ostres, avui a aquesta hora del matí i tal.
Sí,
sempre aquests músics no paren de queixar-se tot el dia. No sé de què deu venir.
Bueno, no sé, cada sector té les seves manies.
Tothom es queixa de lo seu, de fet.
Tothom té les seves queixes, les seves manies.
Això és absolutament així, tothom es queixa de lo seu.
Bé, doncs el que deia, com que a partir d'aquest mix, no, d'aquesta evolució del Concerto Grosso i d'aquestes ganes de poder també lluir com podien lluir els cantants, doncs d'aquí una mica, a partir d'aquí és quan es desenvolupa el que és el concert per solista i orquestra, canviant aquest cantant per un instrument, no? Molts oients ho sabran, però potser molts no, però per exemple, hi ha moltes obres que són concerts de solistes i no ho sabem. Per exemple, les famoses quatre estacions de Vivaldi, en realitat són quatre concerts per violí i orquestra de corda.
Escolta, eh? I els instrumentistes solistes van una mica de sobradillos, o això, o hi ha gent que tampoc...
Bueno, això va més que amb l'instrument, jo diria que va amb la bèstia, no? O sigui... hi ha gent que va sobrada, hi ha gent que no, i, bueno, però això va amb la persona.
Jo et pregunto aquí les curiositats, no, les interioritats.
S'ha de dir que jo, en la meva experiència en el món de la música, jo t'he de dir que els més grans són alhora els més humils i els més propers, o sigui, amb la gent amb la que es pot tenir una conversa. Ja ho vam dir, no? El dia que vam fer el programa de la Montserrat Caballé, per exemple, jo vaig dir, la Montserrat Caballé era una dona que es podia afegir la conversa de quatre músics en un assaig amb una naturalitat admirable, no? Plácido Domingo és un altre també que és un dels grans que...
Sol anar lligat, moltes vegades.
No, són, els més grans són els més humils, o els grans instrumentistes que han vingut a tocar a l'orquestra. Joaquín Achuca, un pianista extraordinari i un home d'una amabilitat i d'una proximitat admirables. Per això que no penso que no és una cosa que vagi lligada a un instrument determinat o a un nivell instrumental determinat, sinó que va lligat a un tipus de persona i prou.
Com que és això, que són concerts pel seu lluïment...
Home,
doncs és com...
home, esclar, sí, però el seu lluïment instrumental. No, ja et dic, no... Bueno, jo ho deixo més
ja
com...
Ja et faig
com...
preguntes difícils,
sí,
eh?
No, però jo intento contestar-te-les. Espero haver respost al teu dubte. Bé, tornant al tema que ens ocupa, el que dèiem, normalment els concerts per violí i orquestra, o per solista i orquestra, consten de tres moviments. En el barroc molts constaven de quatre moviments, però a partir del classicisme ja s'estableix en tres. En el segon esquema, que és ràpid, lent, ràpid. Normalment sempre hi ha una introducció de l'orquestra. En el primer moviment hi ha una introducció de l'orquestra, després hi ha el solista, i respons normalment també a, no sé si recordaràs, quan havíem parlat de la forma sonata.
Sí,
Era exposició, desenvolupament, reexposició. Doncs d'alguna manera respon a això. Mira, ho sentirem ara posant el següent track, que és el concert en sol major de Mozart, el número 3. Això és el tema principal i és la introducció que fa l'orquestra. Després sentirem el violí fent aquest tema. Bé, quan entri el violí tornarà a fer el mateix tema. Seria com una tornada a l'exposició, però d'alguna manera això ho podríem considerar la introducció, el que se'n sentirà de l'orquestra. Hi ha alguns concerts que no tenen introducció, però això és una excepció. I n'hi ha alguns que tenen introduccions llarguíssimes, també, que no és l'habitual, però també. El concert de violí de Beethoven, per exemple, té una introducció que no s'acaba mai.
Llavors encara no saps mai quan comença
el
concert.
Però és molt bonic. Eh? I en canvi el concert de violí de Mendelssohn no té introducció. Ara encara estem en una introducció. Per mi. Bé, com dèiem, tenim... Ah, mira, ara sí, ara ja s'acosta el violí. És el mateix tema que presentant l'orquestra. No? Això és molt habitual, eh? Després, amb els compositors, ja veurem, quan parlem més concretament d'altres tipus de concert, poden posar la seva creativitat aquí com vulguin. Però, en principi, és això.
Jo crec que t'ho he preguntat, però un compositor, quan crea una... quan compon una peça, ja pensa només en un instrument en concret? És a dir, fa les partitures pensant en que seran aquests instruments? Es pot arribar a modificar d'alguna manera?
Sí, però, aviam... Normalment el compositor ja pensa en la instrumentació per la qual va destinat allò. En el cas dels instruments dels concerts per solista, evidentment, eh?
Sempre. Sí, no, clar, si és un concert per violí, evidentment...
I a més, hi ha compositors que no, perquè tenen coneixement tècnic d'aquest instrument, però hi ha compositors que no, i llavors s'assessoren o treballen conjuntament aquest concert amb algun instrumentista d'aquell instrument, doncs, que els pugui d'alguna manera assessorar en les qüestions tècniques, no? Com parlàvem de les variacions rococó de Tchaikovsky, sembla que fa 15 dies d'això, sembla. Hi havia el Tchaikovsky ho va escriure amb Fritzenhauer, no me recordo, Wilhelm
un senyor,
Fritzenhauer, un senyor. Professor de violoncel del Conservatori de Moscou d'aquell moment, perquè clar, Tchaikovsky era compositor, sabia música, però les interioritats tècniques del violoncel, de l'instrument, per poder-li extreure el màxim de suc possible, ell no ho coneixia a fons. Per tant, és habitual que els compositors s'assessorin amb algun instrumentista d'això, no?
Mm-hmm. Més d'aquest...
Sí, seguim. Concert. En el primer moviment, després vindria el desenvolupament, vindria la reexposició, també, i... posem el número 6, que seria la reexposició.
Espera't un segon, que he d'apretar el botó que toca, eh? Ah, així.
Ara. Veus? Torna a sortir el mateix tema. Però aquí, a la reexposició, passa una cosa ben curiosa, que és una herència del barroc. En els concerts per instrument solista i orquestra sempre hi ha un moment, el que es diu la cadència. Hem d'aclarir una cosa. En música, de vegades s'utilitza una mateixa paraula per diferents coses. Per exemple, ara estem parlant d'un concert per violí i orquestra, no? Que és una peça concreta. Però clar, quan nosaltres sortim de casa per anar a un concert, no? Fem servir la mateixa paraula. Eh? O quan, per exemple, diem una cadència, quan parlàvem d'harmonia, parlàvem de cadències, les cadències eren aquell enllaç d'acords que ens portava a una resolució, no? Acabar, a deixar la música que quedava clarament... acabava, no? Dèiem una cadència i pim, pam, pum, fa sol, do, i s'ha acabat, i això és una cadència. Però quan parlem d'una cadència en un concert de solista, és el moment en el qual l'orquestra calla i es deixa el violí tot sol perquè pugui improvisar aquella part, i aquesta sí que és la part més pròpia de l'instrumentista, on ell improvisa pel seu lluïment un fragment. Eh? Es queda en suspensió la música, l'orquestra calla i el solista allà ell s'expressa i es deixa anar al seu aire.
O sigui, queda en blanc, o sigui, la partitura queda en blanc també i ell fa el que vol o sobre
sí,
una...
Sí, 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 sí. Allà sempre està indicat molt clarament la partitura, hi ha una... es diu cadència perquè l'orquestra fa una cadència, però fa una cadència trencada, no resolutiva, sinó que l'orquestra fa un acord i ho deixa en suspensió perquè em sembla que ara ho podrem sentir, ja veuràs. No, si la puges aquí una miqueta. Mira. Això és la cadència. Però ja veuràs, sentirem ho sentirem amb l'enllaç. Ens ha saltat el track que no era.
Això no era?
Això em dec haver confós jo amb... Ah, no, perdona, sí, no, és el 7.
Veus com al final sempre
tenim...
Sempre hi ha un perquè de les coses. No és tot culpa meva.
No, no, he dit que jo pensava que m'havia editat.
Endavant amb aquest moment de la cadència.
fa... Veus això? És l'enllaç. I ara l'orquestra ho deixarà en suspensió i es queda sol. Bé, aquí, teòricament, el violinista està improvisant. El que passa que també s'ha de dir que al llarg dels anys, originalment aquí el violinista, el solista, improvisa. Però, ja et dic, al llarg dels anys hi ha hagut una sèrie de solistes que s'han dedicat també a escriure cadences pels grans concerts i d'alguna manera han quedat una mica ja com a tradició aquelles cadences concretes, no?
Sí, que ja no hi ha trampa aquí, eh?
No, l'esperit és el mateix, però ja estan, diríem que ja estan escrites.
També... Hi ha la voluntat de passar la història, també, no? Bueno, dels solistes, no? De quedar escrit i...
També s'ha d'entendre una cosa, eh? Quan un gran violinista, com pugui ser David Oistrakh o Yehudi Menuhin, d'aquests dels grans del segle XX, no? Han escrit una cadència, també per un violinista... És interessant poder tocar aquella cadència, perquè són cadències musicalment molt riques i tècnicament exigeixen molt. Llavors, clar, d'alguna manera poder dir jo puc tocar la cadència de Menuhin, d'alguna manera també és una mica un repte, no?
Seria
un...
com si ara faig una metàfora d'aquelles, seria com si Messi escrigués com xutar una falta, la falta aquella que va marcar un dia de no sé què, i els jugadors més amateurs poguessin intentar...
Tothom ho fes d'aquella manera, sí, seria una...
I seguint una partitura pogués xutar aquella falta exactament igual, no?
Sí, sí, tot i que ja saps que a mi els exemples amb el futbol no m'agraden gaire, però sí, s'entén així.
Val la línia, eh?
És dir, mira, això es fa així, i llavors tothom ho volgués fer d'aquella manera.
O,
no?
Per posar un altre exemple, jo què sé, l'Obama fes un discurs sobre un tema molt en concret, molt ben escrit, i llavors tota la gent li copies el discurs
per una situació
similar. Vull dir,
és això.
Pot servir el futbol perquè sigui la manera d'explicar les coses.
Ja ho sé. No, però sí, seria això, no? Llavors ja queden aquestes cadències, ja queden pel futur, no? Ja els músics, doncs ja, els solistes ja fan servir aquella cadència. Hi ha algun... Avui acabarem el programa amb una cadència d'un violinista que sí que les improvisa. Mm-hmm. Però normalment ara ja no es fa. Jo també he de dir, si em permets, t'explico una anècdota. Jo ja fa molts anys hi havia un músic amb qui jo vaig tenir el privilegi de conèixer, que ja va morir fa bastants anys, l'Aureli Vila, en pau descansi. L'Aureli Vila és un músic inclassificable perquè... No, tocava molts instruments, llavors no, dir que era violista és quedar-se curt, perquè tocava molts instruments i tots els tocava molt bé. Però en el fet que ens ocupa ara, una vegada amb ell vam tocar un concert de viola de Telemann i ell tocava la part de solista. L'Aureli Vila era un home que dominava molts gèneres, entre altres el jazz, i era un gran jazzman també. Llavors era un home que la improvisació la dominava molt, no? I ell es permetia el luxe de tocar, a l'arribar a la cadència del concert de Telemann, improvisar-la. I una vegada vam tocar aquest concert amb ell i va començar a fer la cadència, Quan fas la cadència vas fent un viatge harmònic, no? Clar, la cadència ha de comença amb un to, que és el que deixa l'orquestra, i ha d'acabar en el mateix to perquè és en el que ha d'acabar aquell moviment. Per tant, tu pots fer el que vulguis, però has de començar d'una manera i has de tornar a acabar d'aquella, no pots acabar on vulguis.
Has de fer un cercle, no?
Has de fer un cercle, un viatge, el que sigui, però has de tornar a casa, no? I l'Aureli Vila se n'havia anat molt lluny de casa ja, harmònicament estava molt lluny. Una cadència brillantíssima que estava fent, i al director li va semblar que ja estava acabant, i va començar a preparar-se, allò que fan els directors, que comencen a aixecar els braços per donar l'entrada, i l'Aureli, que estava molt lluny encara de casa, anava tocant, i de cop fa un parell de cors, se'l queda mirant, li diu, baixa els braços que en tinc per estona, eh? I va continuar tocant la cadència fins que va tornar a casa, i doncs sí, llavors vam poder tornar, entrar a l'orquestra i acabar el concert. Ell, l'Aureli, feia unes improvisacions extraordinàries. Bé, hem dit que els concerts són ràpid, lent, ràpid. Sempre hi ha un segon moviment en els concerts que és el moviment reflexiu, el moviment on el solista es permet el que en diem, doncs, de cantar tranquil·lament, no? és un moviment on, on més que un virtuosisme tècnic es demostra un virtuosisme musical, no? un saber presentar, un saber cantar. Aquests moviments normalment moltes vegades també, malgrat ser moviments lents, també tenen aquest tipus de forma sonata, on es presenta un tema, després es desenvolupa una mica i torna a sortir una altra vegada el tema. I són moviments més reflexius, també tenen un perquè. El concert comença i acaba amb moviments ràpids que exigeixen molt virtuosisme tècnic, i una mica per donar-li en el solista una mica de respir, no? Una mica de tranquil·litat tècnica, que no musical, però sí de tranquil·litat doncs tècnica, doncs es posa aquest moviment al mig, que és això. Aquí, com sentim, doncs, és molt tranquil i el solista pot estar cantant a gust. Com et deia, hi ha un desenvolupament.
Que veuràs... Sobre, que tot va al seu ritme aquí.
Sí, tot.
Vinga.
Veus, torna a començar igual, però ara varia.
També és perquè els espectadors descansin una mica, no? De tot
també
plegat.
És, home, també. És en l'alternança, en la varietat i el gust, no? I l'alternança no pot ser sempre tot igual, tot sempre ràpid o tot sempre lent. I també és un moment de sobretot això, de tranquil·litat i de poder cantar. No sempre el difícil
cantar
és
cantar no vol dir cantar, no?
Cantar vol dir cantar, sí, però... Cantar un instrument.
Clar, el que no entenem nosaltres, perquè imaginem sí, el senyor allà fent-se una...
No. Quan diem cantar, realment, volem dir això, però clar, és cantar un instrument. És dir, moltes vegades ens pensem que una cosa és cantar i l'altra és tocar un instrument. I en realitat, tocar un instrument és cantar amb l'instrument. No, la música és una, no? I per nosaltres és molt evident, quan cantem o quan algú canta, és molt evident el fraseig, no? Com va la música, perquè... Bueno, perquè va implícit, no? I moltes vegades oblidem que l'instrument és el mateix. Moltes vegades els professors d'instrument ho diuen, canta, canta. Hi ha una pel·lícula magnífica de Mao a Mozart, Isaac Stern a Xina. Isaac Stern va fer una gira per Xina just després d'acabar la Revolució Cultural, quan ja tornava a ser tot normal i no mataven a la gent. A Xina no
sempre,
mataven a la
sempre
gent.
Sempre s'agraeix per... que no matin
no
a la gent.
No es mataven per mirar cap a Occident, no? I van als conservatoris, hi ha un moment molt bonic que hi ha una nena, una violinista molt jove que està tocant, i bueno, toca bé, afinadet i tal, però ell li diu, està molt bé, però deixa l'instrument i ara canta, però canta tu, canta això que estàs tocant, li fa cantar, la nena ho canta, i li diu, molt bé, doncs ara, amb l'instrument fes el que acabes de fer amb la veu, i és un altre món, i és espectacular. Jo recomano a tothom, de Mau a Mozart, Isaac Stern a Xina.
Doncs vinga.
Això, quan diem cantar, vol dir això, o sigui, s'ha de cantar amb l'instrument. Bé, i aquí també, en aquest segon moviment, també hi ha una petita cadència, que és el... Ja el sentirem ara. Ara ja veuràs com l'orquestra ho prepara i ho deixa a punt. I després d'això acabaria, i llavors vindria el tercer moviment, que és aquest. Que torna a ser un moviment ràpid. Això seria un esquema, i en aquest moviment també al final hi ha una cadència. Una altra vegada el solista...
A cada moviment hi ha una cadència.
Normalment sí. El que passa que de vegades són per l'extensió del concert o pel tipus de música, doncs alguna és més curta, perquè clar, evidentment no aniràs a fer una cadència llarguíssima en un moviment curt, tot ha de tenir la seva proporció, no? Però sí, sí, normalment...
si a l'instrumentista li surt d'aquí,
bueno,
doncs
també pot passar, eh? De vegades que hi ha cadences improvisades que duren més que el propi moviment, no?
I això el públic ho aprecia?
Sí, home, esclar.
O sigui, la públic agrada les cadences llargues...
Ah, bueno, no.
Li agrada les cadences bones, entenc.
Agrada les cadences bones, sí, evidentment.
Però està com més ben vist si algú és capaç de fer una cadença molt llarga o no?
No, jo penso que està més ben vist que algú faci una cadença lògica. Lògica en quant a proporció i en quant als temes que surtin. Evidentment, el que passa és que... bueno, n'hi ha algunes... Jo avui us n'he portat una, que ara la sentirem, que se'n va molt, eh? Se'n va molt de l'origen, però jo la trobo exquisita, la trobo genial. Mm-hmm. És una... Bé, t'acabo d'explicar això, llavors posem,
sí,
la cadència,
pot ser
millor. Com et deia, el tercer moviment, moviment ràpid, amb també les seves seccions. Algunes, sempre el moviment, el tercer moviment, és un acostuma a ser un rondó. Un rondó és un moviment joiós, un moviment així com... ja sentíem, no? Pum, xam, xam, pum, tam, tam, tim, tacatam, tam, tam, tram, tacatam, tam, tam. És un moviment...
Per acabar alegre,
alegre,
no?
I a més cosa... diu rondó perquè normalment és tipus... És un tema que és com estrofa... com es diu ara? Tornada, estrofa, tornada, estrofa, tornada, estrofa, tornada, estrofa. Cada estrofa és diferent, però cada tornada sempre és la mateixa, que és aquest tema principal. Per això es diu rondó. Rondó és que roda, no? Que gira. I llavors, ja no és una forma sonata, sinó que és un tema... una altra cosa, el mateix tema, una altra cosa, el mateix tema, una altra cosa. I de vegades s'hi posa algun tema molt diferent, també pel mig per trencar, això Mozart ho fa molt, però bueno, bàsicament és això. Però per acabar jo avui, quasi, mira, et diria de posarem una cadença d'aquest concert precisament, del violinista de Gil Apap, que ell és una cadença, mira, posem-la, és el 21... Mira, Gil Apap és un home que improvisa les cadences. Passa que aquesta ja la va fer i va quedar estàndard. I a més, quan la havia escrit, ella era molt jove, va trucar un dia al Yehudi Menuhin i li va dir: he fet una cadença al concert de Mozart que m'agradaria tocar-li. Se'n va anar a casa del Menuhin i li va tocar. I sembla ser que el Menuhin va quedar encantadíssim.
Home, doncs amb això...
Perquè Gil Apap és un home que un músic que toca, veus? Toca molts estils. I ell és un gran improvisador, és un gran coneixedor de la música popular celta, de la música com es diu ara, irlandesa, i mira, això és ell mateix xiulant també, no?
Ah, això, ell. Això fa amb el violí?
Això hi ha algunes, algun... Hi ha potser algú del públic que si sent això s'esgarrifa, però jo ho trobo exquisit, o sigui, fer això al mig d'un concert de Mozart és realment, per mi, és realment haver entès el que és l'essència de la música, no? Perquè, de fet, aquí estan sonant, està, malgrat sonar amb un aire diferent, ell hi posa temes propis del concert que està tocant, no? I acaba aquí fent coses extraordinàries. Jo penso que potser és la millor manera d'acabar el programa, no? Sentint aquesta cadència. Llavors, això, per exemple, que tarirori, tarirorar, això és el tema del primer moviment. I aquí ja. Jo crec que això és la millor manera que podem fer,
doncs,
per
acabar
el programa,
escoltant
el Gil Apap, que és un grandíssim violinista.
I amb aquesta cadència ens acomiadem. Gràcies, Lluís.
Res, la setmana que ve continuarem parlant dels concerts de solista, però d'altres instruments, i ampliarem una miqueta tot el que hem parlat avui. Avui m'interessava deixar ben clar aquest esquema.
Doncs vinga, que vagi molt bé, gràcies.
Vinga, a vosaltres.
Adéu. Adéu.